Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, són les 11, us informa Olma Giró. Avui ja fa 23 dies que dura el conflicte a Ucraïna i aquest divendres s'han produït els primers atacs russos a Lviv, fins ara considerada com la capital de la rereguarda Ucraïna. A més, és el lloc des d'on centenars de milers de refugiats fan l'última parada abans de fugir cap a la Unió Europea. Aquesta matinada, les forces russes han atacat també una planta de reparació d'avions propera a la ciutat, que està només a uns 70 quilòmetres de Polònia. L'alcalde de la ciutat ha confirmat que hi ha diversos edificis destruïts, però que per ara no es té constància de víctimes mortals. Mentrestant, les tropes russes continuen sense aconseguir encerclar del tot la capital ucraïnesa, Kiev. Tampoc poden avançar pel front sud a la ciutat de Mykolaiv. La resistència de les forces armades ucraïneses està frustrant els intents russos a la capital, segons assegura l'informe diari dels serveis d'intel·ligència britànics, que des de fa dies adverteixen que l'avenç rus està estancat sobre el terreny. Tot això el dia en què l'Organització Mundial de la Salut ha dit que Rússia ja ha atacat 43 centres sanitaris a Ucraïna que han matat almenys 12 persones i n'han ferit 34. A part de ser una violació de la llei internacional, l'OMS assegura que aquesta destrucció tindrà conseqüències devastadores per a la salut de la població d'Ucraïna que duraran dècades. I més qüestions, perquè entra en funcionament el centre d'acollida de refugiats a la Fira de Barcelona. Només atendrà casos urgents que necessitin allotjament. Anem cap allà perquè hi tenim a la Sílvia Muñoz. Sílvia, bon dia.
Bon dia. Desconcert entre les desenes de persones que hi ha a Fira Gran Via de Barcelona el dia que havia d'obrir com a centre d'acollida pels refugiats ucraïnesos. Aquest espai té previst oferir en menys de 2 hores els permisos de residència i treball, així com tenir un punt de vacunació contra la Covid per tot aquell que vulgui. Ara bé, quan havia d'obrir a les 9 del matí, un grup de traductors ha explicat que només atendran avui aquelles persones que necessitin un lloc on dormir. La resta haurà de demanar cita prèvia. S'espera que aquests serveis es puguin oferir a partir de la setmana que ve.
Gràcies, Sílvia. Seguirem pendents. I segons la secretària d'Igualtats de la Generalitat, Mireia Mata, Catalunya ja havia engegat un procés d'acollida per als refugiats ucraïnesos i el fet que l'Estat ara hagi decidit centralitzar-lo ralentitza aquesta feina. Ho ha dit durant una entrevista al programa El Matí de Ràdio Estel.
Govern de Catalunya, ens vam posar en marxa ràpidament. Vam començar a fer doncs, un registre a partir dels ens locals doncs, de la ciutadania que estava arribant i avui, 15 dies després, l'Estat espanyol comença a fer això, no? Ens ha passat el mateix amb el tema dels habitants de la ciutadania. Nosaltres vam començar a fer un registre d'aquests ciutadans que ens oferien amablement doncs, una segona residència, una segona propietat o fins i tot un espai a la pròpia llar. I nosaltres hem estat construint aquesta base de dades i aquesta setmana ens hem assabentat. L'Estat espanyol ens ha dit que ells també volen fer aquesta cosa.
La secretària d'Igualtats del Govern ha afegit que ara toca encaixar peces i veure com es coordina aquesta acollida de refugiats, que destaca que el procés és força lent i que s'hauria d'agilitzar. I a tot això, la Generalitat té comptabilitzats uns 8.000 ucraïnesos que han arribat a Catalunya. Ho ha dit la consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, encarregada de l'acollida de migrants, que ha alertat que la rebuda s'ha de fer de forma organitzada i amb coneixement de les administracions i entitats especialitzades. I més notícies. Ciutadans vol que el Parlament engegui una comissió d'investigació sobre els suposats contactes de l'independentisme amb Rússia. Judit Casellas, bon dia.
Bon dia. En el text enregistrat, el partit de Carlos Carrizosa demana que la cambra estudiï els contactes que hi ha hagut entre alguns partits polítics i el Kremlin. A més, fa una crida perquè si alguna formació ha rebut finançament del govern rus, ho faci públic. Finalment, la moció declara que el Consell per la República i l'Assemblea de Representants són, diu literalment, closques buides que no representen ningú.
Gràcies, Judit. Moment ara per a la informació esportiva amb Xavi Toscano.
Aquest matí el Barça coneixerà els seus rivals als quarts de final de l'Europa League. Els blaugranes s'han classificat aquest dijous per la següent fase del campionat després de guanyar el camp del Galatasaray per 1-2. Eintracht de Frankfurt, Olympique de Lió, Glasgow Rangers, Leipzig, Sporting de Braga, Bayer Leverkusen i Atalanta són els seus possibles rivals. Els altres espanyols que jugaven la competició, Sevilla i Betis, han caigut eliminats als vuitens de final. El sorteig es farà a 2:15 del migdia. Abans, d'aquí una hora, comença el de la Champions. Es sortejaran els emparellaments de quarts de final i ja quedarà definit el quadre de semifinals. Real Madrid, Atlètic de Madrid i Villarreal són els equips de la Lliga Espanyola que segueixen vius a la màxima competició europea. El de quarts ja és un sorteig pur, és a dir, que ja es poden enfrontar equips del mateix país. Els altres clubs que estaran dins del bombo seran el Bayern de Munic, el Liverpool, el Benfica, el Chelsea i el Manchester City. I en motor, aquest matí ha acabat la segona sessió d'entrenaments lliures, el Gran Premi d'Indonèsia de MotoGP, el segon Gran Premi de la temporada. Fabio Quartararo ha estat el més ràpid al circuit de Mandalika per davant de Morbidelli i Zarco. Marc Márquez no ha tingut el dia, ha caigut i ha fet el 22è millor temps, molt per sota del temps que ha fet aquesta matinada en la primera sessió, quan ha quedat tercer. Demà es faran dos entrenaments més abans de la classificació, que serà a les 8 del matí, hora catalana. D'altra banda, avui també comença el Mundial de Fórmula 1. Al circuit de Bahrein, a la 1 del migdia, comencen els primers entrenaments.
Gràcies, Xavi. Això és tot fins ara. Tornem a les 12 amb més notícies i ara us deixem amb el magazín del matí a Ràdio Estel i tot l'equip de Massèrraga.
Ràdio Estel. Denominacions d'origen, experiències gastronòmiques, destins amb bon gust i tot el que fa feliç al teu paladar t'espera els dissabtes a les 11 del matí a Trotamundos. T'ho expliquem tot perquè no et perdis cap tast.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Us espero amb els 5 sentits cada dissabte a les 11 del matí, a Ràdio Estel.
Necessites ajuda psicològica? UIC Barcelona t'obre les portes de suport, la clínica universitària de psicologia i psiquiatria especialitzada en l'atenció d'adults i nens. Per a més informació, contacta amb uic.es/suport i beneficia't de tarifes reduïdes. UIC Barcelona, driving values forward.
Ens acompanyes a fer un passeig per la vida? Al Tot anirà bé ens agrada omplir-nos de tot el que ens envolta. Conèixer i comentar l'actualitat, somriure tant com puguem, substituir la migdiada per testimonis que ens sorprenguin i donar la mà a gent interessant que ens faci créixer mentre l'escoltem.
De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, Tot anirà bé, amb Toni Marín.
Perquè estem convençuts que si ens acompanyes, tot anirà bé.
Ràdio Estel. Escoltant... sentiràs. Al matí, a Ràdio Estel.
Que passen de les 11 del matí i estem aquí en directe, al matí a Ràdio Estel. Tornava a casa amb un reportatge fotogràfic de primera i sense que ningú m'hagués trencat la cara. Qui explica això és el fotoperiodista Jordi Borràs, tornant de Varsovia, on ha estat un parell de dies cobrint una manifestació en què desbordava l'extrema dreta. Com ha fet també a Estocolm, i a Milà, i a Riga, i a Berlín, i a Barcelona, i moltes, moltes, moltes vegades en els últims anys. Ciutats i capitals que reflecteixen, com moltes altres, l'augment de l'extrema dreta a Europa. Que Jordi Borràs ha investigat a peu de carrer i que ara doncs, explica en el seu últim llibre Tots els colors del negre. L'extrema dreta a l'Europa del segle XXI, editat per Ara Llibres. Estem escoltant aquest malson. És tot com un malson, Jordi Borràs. Què tal, com estàs? Benvingut.
Gràcies. Estic frapat per la banda sonora de Foscor, perquè, a més, és un grup que m'agrada. Tot i que no l'he identificat a la primera, molt adient pel llibre que estem presentant.
El títol del llibre, justament, és Tots els colors del negre, l'extrema dreta a l'Europa del segle XXI, d'Ara Llibres. Hem d'entendre, per tant, Jordi, que el feixisme té matisos.
El feixisme és una cosa, l'extrema dreta n'és una altra, l'ultradreta n'és una altra. És a dir, estem parlant d'un magma ideològic que va molt més enllà d'allò que pel boc gros diem feixisme. Feixisme és una ideologia que neix a Milà al 1919, però abans ja hi havia moviments pròpiament dits d'extrema dreta. I després, bueno, ha aparegut el neofeixisme, el nazisme, no? Que el nazisme és la versió germànica del feixisme italià, amb el passada palçades del racisme biològic, entre d'altres derivades. És a dir, estem parlant d'un moviment molt ampli, molt gran, que cal saber identificar, perquè si no sabem identificar-lo, no el podrem derrotar mai.
Uh-huh. Clar, en el faldó del teu llibre sobre aquesta frase que ens ha cridat molt l'atenció, no? No podràs seguir mirant a una altra banda. Tu creus que s'ha mirat cap a una altra banda?
Sí, sens dubte, perquè de fet aquest llibre és la crònica d'un fracàs, no? Com va dir fa poc el company Carles Vinyes, presentant un informe conjunt que vam fer, coordinat per Miquel Ramos, sobre el neonazisme i l'extrema dreta a l'estat espanyol, va dir això i em va sobtar molt, no? Perquè és ben cert, no? Aquest informe, és un informe de 500 pàgines, és la crònica d'un fracàs. Aquest llibre també és la crònica d'un fracàs. Perquè si l'he fet és perquè tenim un problema. Si no haguéssim tingut el problema, no hagués fet aquest llibre, no? Per tant, el problema ja hi és. I si hi és, en part, és perquè molts d'aquells que portem anys avisant que això era un problema greu, que estava passant i que estava creixent, no se'ns han fet cas.
Clar, el llibre també és fruit, Jordi, de molts anys d'investigació, gairebé podríem dir que portes tota una vida, no? L'has escrit, però, com un dietari. I al mateix temps és un assaig completíssim de l'auge de l'extrema dreta a Catalunya, sobretot, i també a Espanya i a Europa. Tenies clar això? És un principi de donar-li aquest format així en dietari?
No. De fet, és un llibre que fa temps que hi penso. De fet, el primer llibre que vaig parlar amb Ara Llibres, amb el seu editor, que és Joan Carles Girgués, i que ja fa 6 o 7 anys que ens coneixem, va ser aquest llibre. El que passa que pel mig n'hem fet 6 o 7 de llibres, perquè passen moltes coses al país, però, és a dir, jo tenia la idea de fer alguna cosa amb el material que estava generant, tenia la idea de llibre, i la idea de llibre s'ha acabat gestant amb els anys, amb el temps, no? De dir, bé, com puc explicar l'extrema dreta a un públic generalista sense que sigui un assaig acadèmic, perquè no vull que sigui un assaig acadèmic, perquè el que m'interessa és arribar a tothom, i fer-ho de forma amena, no? Doncs la millor manera que he trobat és escrivint un no-ficció, que es pot llegir com una novel·la, i que tothom amb uns coneixements absents o molt bàsics sobre l'extrema dreta pot arribar-hi.
Tu, David, l'has seguit, aquest dietari, no?
Sí. No, i me'l recomano moltíssim, perquè és això, és veritat, és molt proper. A més, com està escrit en primera persona, perquè tu hi ets en tots els fets que expliques, doncs realment t'hi trobes. Hi ha moments realment que estàs com llegint una novel·la d'un thriller o una novel·la d'acció. No, de veritat, que t'hi poses, pateixes pel Jordi, i que saps que afortunadament en aquell moment no li va passar res, però que li hauria pogut passar. I de fet, el comences al setembre del 2009, aquest dietari, Arenys de Munt, no sé si recordeu, allà va ser el primer poble on es va fer la consulta no vinculant sobre la independència, i acaba al Coll d'Ares, el Ripollès, el novembre de l'any passat. El que passa que no explicarem per què acaba allà, perquè no volem explicar tampoc masses coses del llibre, perquè la gent se'l compra i el llegeixi. Hi ha una primera part, però, que titula Els flaixos del passat. I el primer capítol és un fragment del diari del teu avi, de l'Enric Borràs, en plena guerra civil. Per què vas voler començar, precisament? Que és com una introducció, diríem, al teu dietari. Per què, precisament, allà?
Perquè és una frase recurrent al llibre, això de que el passat sempre torna, no? I que la memòria, com dic a la frase que encapçala aquest llibre, que és de Neus Català, no? L'única mort que temo és la de la memòria, no? És a dir, si no som capaços de saber llegir els nostres orígens, de saber llegir la història, difícilment podrem interpretar el present i podrem canviar el futur, no? Per tant, és una de les meves obsessions, i de fet una de les obsessions de l'extrema dreta és l'enterrament de la memòria històrica, la memòria col·lectiva, no? Per tant, el fet de reivindicar l'avi és per contextualitzar el lector, de que jo he crescut envoltat de política d'una manera o d'una altra, i que, per tant, part de la dèria surt de l'origen familiar, sens dubte, no? Com a net i fill de derrotats, i que la reivindicació de la memòria és un crit a la justícia, no? I a poder, això, modificar un futur que pinta bastant negre.
I després hi ha un altre moment, no, David, a Gandesa, no? Que també marca bastant.
Sí, són aquests tres primers capítols que són anteriors al que seria el dietari en si, que és un que comença, com he dit abans, el 2009. Després hi ha un capítol a Gandesa, on també surt el teu avi, aquell, el fet que trobeu una bomba de la Guerra Civil, tu de ben jove, i acabes aquesta primera part amb el fet més recent i tràgic, que és l'assassinat del Roger Albert. Això va ser a Gràcia l'any 2004, i aquí tu coneixies. va ser aquell fet el que va començar tu a moure't aquesta inquietud per investigar, per denunciar l'ultradreta, l'extrema dreta, el feixisme?
No, perquè ja era una... És a dir, ja estava conscienciat en aquest sentit, no? El que passa és que sí que aquell fet és un fet que et marca molt a prop. Amb el Roger ens coneixem des de petits, del cau, d'anar d'excursió, i allò també et fa posar doncs, a terra, no? I pensar de, va ser ell, és potser qualsevol.
Sí, sí.
És potser jo o és potser un altre, no? I, per tant, estem parlant d'una problemàtica real que genera víctimes i que mata gent.
El llibre també és fruit de molts anys, com dèiem, de feina, de cobrir manifestacions a Catalunya, a Europa, a concentracions de la ultradreta. Quants anys portes ja fent tot això?
13 o 14.
13 o 14,
sí,
no?
Sí, sí.
Clar, i en el llibre també parles, Jordi, i molt, de l'extrema dreta a Catalunya, i dius, havia estat històricament la punta de llança ideològica de l'extrema dreta espanyola. Això la gent ho sap?
No. De fet, en general la gent pensa, no, aquí extrema dreta no n'hi ha. Sí, hi ha extrema dreta, n'hi ha hagut sempre, i a més, Catalunya ha estat el motor ideològic de l'extrema dreta per una qüestió geoestratègica. De la mateixa manera que venien coses pel port, que venia cacau, que venia cafè, que venien teixits pel port o pel Coll d'Ares, o per la Jonquera, doncs també venien idees. No? I, de fet, aquí hem estat impulsors de moltes vanguardes ideològiques de tot tipus, també l'extrema dreta. No? L'extrema dreta a Madrid, capital, durant tots aquests anys, des que va morir Franco, ha estat intentant reivindicar-se, reinventar-se, però lligada d'una gran nostàlgia que la impedia avançar perquè miraven cap al passat constantment, cap al franquisme. I és aquí on neix una experiència prèvia a Vox d'èxit, que és Plataforma per Catalunya. I com ho fan? Doncs en lloc de mirar cap a Madrid, miren a l'altra banda del Pirineu, no? Miren què passa amb el Front Nacional a França durant aquells anys, o amb l'FP o austríac, no?
Ja veus que saben que el procés i el moviment independentista ha despertat el feixisme. Segur que estàs pensant en una veu en particular i de fet em fa referència a tu al llibre. Diu, parles de l'aleshores secretari general de Podemos, que era Pablo Iglesias, dies abans de les eleccions del 21 de desembre del 2017, aquelles convocades pel 155. Pablo Iglesias deia això dirigint-se als partits independentistes.
Porque quizás sin quererlo, o a lo mejor buscándolo, habéis contribuido a despertar el fantasma que es la mayor amenaza para la democracia, que es el fantasma del fascismo. A lo mejor habría que hacer menos promesas...
A veure, responsabilitzar l'independentisme a despertar el feixisme és com dir... És la manera fàcil que tenen per dir nosaltres no tenim cap responsabilitat sobre això? El que deies abans de mirar cap a un altre costat?
És pitjor que això. És responsabilitzar l'ase dels cops de l'extrema dreta, perquè si caracteritza alguna cosa a l'extrema dreta espanyola històricament, no d'ara, des de sempre, és l'anticatalanisme i la catalanofòbia. Mm. És responsabilitzar l'ase dels cops i l'objectiu de l'extrema dreta espanyola de despertar-la. Clar, el senyor Pablo Iglesias s'hagués atrevit a dir que els refugiats o els immigrants que creuen l'estret en patera són responsables de despertar el racisme i el feixisme? Evidentment no. És una animalada, d'això. Doncs també és una animalada dir el que va dir, perquè la miopia política d'Iglesias és no veure que precisament qui ha legitimat l'extrema dreta a l'estat espanyol ha estat una reacció furibunda del nacionalisme espanyol contra els interessos de l'independentisme català. Això no és nou. Com dic, l'extrema dreta té una matriu i té un origen que va directament a això, no? Si busquem ja els primers grupuscles d'extrema dreta fa més de 100 anys, com per exemple la Liga Patriòtica Espanyola, que em sembla que es va fundar el 1918 i va durar pocs mesos, una de les seves obsessions era combatre garrotades i a pistoles, si feia falta, a la Rambla de Barcelona, els catalanistes d'aquells anys, perquè tenien molt viu el record de la pèrdua de Cuba. Per tant, què fa legitimar l'extrema dreta? Doncs que, per exemple, que el Partit Socialista es manifestés al costat del PP, de Ciutadans i de Vox, rere les pancardes de Societat Civil Catalana, aplaudint el 155, que era una proposta que va fer l'extrema dreta de Vox i que permetre que l'extrema dreta de Vox fes la campanya més barata d'un partit, que és pagar 20.000 euros per presentar-se com a acusació popular contra els independentistes catalans.
Jordi, sens dubte tu tens memòria, però hi ha un munt de noms de grups de la ultradreta, també molts noms, també cognoms, no?, dels seus membres. Una curiositat. Uh-huh. Tu te'n recordes de tots? Perquè tens també una memòria fotogràfica, mai millor dit.
Sí, però dedicada. És a dir, és molt curiós, i això de vegades em passa, que em trobo... Potser ens trobem demà
i
jo no me'n recordo de tu. Ara, si portes una bandera falangista, me'n recordaré.
Això és selectiu,
no preguntis... Sí, 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 és com si la tinguis la neurona que té X megas de RAM i els tinc dedicats a un tema. És
aquest tipus de filtre, no?, que sí. És Jordi Borràs. Però ens ha cridat l'atenció un.
Bé, sí, moltíssims. Però és que, clar, jo crec que n'hi ha un que és significatiu. És el nom de Diego José Frías Álvarez, que tu et trobes en una manifestació, crec que és el 2015.
El 2010.
2010?
Tot i que apareix en una altra manifestació, diria que sí, que el 12 d'octubre del 2015.
Exacte, sí. Sí, un 12 d'octubre, d'aquestes... que n'hi ha unes quantes, eh? T'he dit perquè és significatiu, però ens podries explicar qui és i com acaba aquesta història?
Doncs aquest senyor va ser candidat de l'MSR, el Movimiento Social Republicano. Diria que va ser candidat a les eleccions del Parlament, a una de les eleccions del Parlament, de les primeres que es devia presentar a l'MSR. I anys després, em sembla que va ser el 2016, va acabar detingut, acusat pels Mossos d'Esquadra d'intentar subministrar armes a una cèl·lula jihadista. Mm-hmm. Se li van trobar armes a casa, se li va trobar munició, se li va trobar una granada de l'exèrcit espanyol, se li va trobar peces d'altres armes, i al cap de pocs mesos estava al carrer.
Clar. I a més, després està a punt de...
Bueno,
a partir d'arrel d'això, em sembla...
Aquesta cèl·lula, la desarticulació d'aquesta cèl·lula, que els Mossos hi anaven al darrere des de feia temps, quasi acaba amb drama, perquè resulta que la Policia Nacional també hi tenia els ulls posats a sobre. Els Mossos havien infiltrat un agent encobert a dins d'aquesta cèl·lula, i la Policia Nacional, quan ho va saber, va avisar els integrants d'aquesta cèl·lula que tenien un infiltrat de Mossos entre ells. Per la qual cosa van posar en risc la vida d'un agent dels Mossos d'Esquadra.
Deia significatiu, perdona, eh? Sí, deia significatiu, sí. Perquè això em fa pensar en la impunitat que tenen tots aquests grups, tots o molts grups d'aquests.
Mira, ara fa pocs dies, em sembla que va ser ahir o abans d'ahir, va saltar una notícia, no?, que Isabel Peralta, que és una dirigent de l'ultradreta...
El jove líder falangista.
Exacte, que ha corregut molt per xarxes, per mitjans i tal, va ser intervinguda a Alemanya intentant entrar banderes amb la creu gamada al país tautó, i les autoritats alemanyes l'han fet tornar. Si la van parar, n'estic convençut que no va ser casual. És a dir, ells tenen una bona organització de la intel·ligència policial i militar, i sabien perfectament que aquesta persona hi anava, no? Que aquí és, si no em recordo malament, presidenta del Círculo de Amigos, León de Grell, que era un oficial de les SS nazis.
Nosaltres hem llegit això, que la policia d'Alemanya estava avisada per les autoritats espanyoles, mm-hmm, no? Que Peralta anava cap allà. Mm-hmm. I d'aquesta manera, doncs... tu t'imagines un fet similar a com aquest a Espanya?
És que aquí el problema és que no és un delicte penal. Aquest és el gran drama. Tu aquí pots passejar fent la salutació feixista o passejar una bandera amb l'àguila franquista i no et passarà res. A Alemanya, una de les coses que explico al llibre és quan jo vaig a una manifestació el 20 d'abril, que és aniversari del Hitler, i veig neonazis amb tot d'esparadraps, abraços i cames... I resulta que un periodista allà m'explica que és perquè porten tatuatges amb simbologia tipificada al Codi Penal i no la poden exhibir públicament. Això aquí no passa.
Tu has estat assenyalat, amenaçat i fins i tot vigilat i perseguit, Jordi. En un episodi expliques, i que està relatat com una novel·la, com deia el David abans, d'intriga i també de tensió, dèiem això, que vas estar agredit. Marques el 12 d'octubre del 2013 com l'últim 12 normal. Què va passar?
Doncs va passar que sortia dels actes de l'ultradreta a Montjuïc, els que fins a l'any 2000 es feien aquí a la plaça dels Pesos Catalans a Sants. Sortia d'allà, això va ser el 12 d'octubre del 2013, i una amiga em va trucar per advertir-me que hi havia un grup de neonazis a la carretera de Sants. Que anés en compte. Més que res perquè l'historial violent dels 12 d'octubre era neonazis perseguint gent que no pensava com ells. Okay. Jo amb aquesta informació vaig fer un tuit dient explícitament que la gent anés en compte que hi havia un grup de neonazis a tal lloc, és a dir, amb voluntat que evitessin aquell lloc. I què va passar? Que a la tarda m'han assabent que hi ha hagut una topada amb antifeixistes i que els neonazis han acabat a l'hospital. No? A la nit començo a rebre tuits dels partits d'extrema dreta convocants d'aquell acte responsabilitzant-me a mi de l'atac dels antifeixistes contra els neonazis. I a partir de llavors, bueno, doncs ja no em trec la llufa a sobre, no? D'haver, segons ells, incitat i enviat un grup d'antifeixistes a pallissar uns neonazis, la qual cosa no té ni cap ni peus i, a més, aquest fet va ser judicialitzat i a mi ni tan sols se'm va citar el judici, però és igual. Jo ja, de fet, molts dels que encara avui en dia m'amenacen per xarxes o en manifestacions, ni tan sols saben per què ho fan, perquè aquesta història no la coneixen. No? Senzillament, jo no amago la meva manera de pensar, declaro antifeixista, soc independentista, no me n'he amagat mai, i per ells doncs, soc l'enemic.
I clar, això és el que encara es complica més anys següents, i és el que al final et fa dir, com que aquí no puc treballar, no puc fir la meva feina, no vol dir que te'n vagis a viure en un altre país, però sí que te'n vas a cobrir moltes manifestacions i concentracions, a fer la teva feina, que és fotografiar i fer aquests reportatges, perseguint, diríem, o sobretot aquests moments d'ultradreta a Europa, per moltes ciutats europees. És això el que et porta, que aquí hi ha un moment que dius, sí, que no puc fer res.
Exacte, no, aquí no podia, és a dir, jo em dedico molts àmbits en el fotoperiodisme, bàsicament m'agrada sobretot la política, i amb l'extrema dreta jo aquí no podia sortir ja, perquè ningú em garantia el dret a poder-ho fer.
París, tant
sentit
no?
Com això. Clar. Llavors, què faig? Pues començo a viatjar i m'adono que a fora soc molt més lliure que a casa.
Sí, sí. És que ara buscaré la frase. Ara no la tinc aquí, però hi ha un moment que dius, no?, que rodejat de...
Estic
de
més segur rodejat de neonazis a Jena, a Alemanya, que no pas de suposats constitucionalistes a Barcelona.
Exacte.
Clar, perquè, de fet, dius això, no?, David, llegim a Berlín, a Riga, a Marsella, a Estocolm, a Varsovia, a Madrid, a Milà, a Atenes, a Lisboa, ciutats que tu has recorregut i que són presents en aquest llibre a tots els colors del negre. Jordi, la ultradreta que has vist a totes aquestes ciutats i en aquests països segueix un mateix patró i hi ha una especialitat passat més por?
És un patró similar, malgrat que cada país l'extrema dreta i l'ultradreta té una matriu diferent i té uns orígens diferents i té unes dèries entre cometes diferents. Té patrons molt similars, eh? I, per exemple, l'extrema dreta espanyola s'assembla molt més a la polonesa i a la hongaresa. De fet, fa dos dies que vaig tornar de Budapest, precisament, de cobrir una gran manifestació, que ja no vaig poder entrar al llibre. Amb un mes he estat dues vegades a Hongria. I un dels països que passen més por, precisament, jo crec que és Polònia. Amb una gran marxa, amb més de 220.000 persones, encapçalada pel president del país, per Andrzej Duda, amb grups neofeixistes campant i apallissant gent sense cap mena de problema, no? A més, amb una plàstica molt, molt, molt potent, eh? Perquè era de nit, feia molt fred, tothom anava encaputxat, bengales amb llum vermella pel mig de Varsovia durant hores i hores i hores. És a dir, l'escenografia era com una pel·lícula de terror. Mm-hmm.
Ens queden pocs minuts,
sí,
però...
Sí, a mi m'agradaria comentar, tocant l'actualitat més pura i dura, i és el fet de quan comentes tots aquests països, l'ultradreta entenc que està en molts països, a moltes ciutats, i gairebé totes. Hi ha nazis a Ucraïna?
Sí, i tant. A Rússia també.
Sí, exacte, és que és el que anava a dir.
El gran problema és que, per exemple, a Ucraïna hi ha el regiment Azov, el batalló Azov, fa uns anys, que ara és molt més gran, té uns 4.000 membres, que forma part de l'exèrcit regular ucraïnès. Això és cert, I també és cert que aquestes crides a combatre que hi anessin combatents internacionals ha fet esperonar neonazis de tot el món a anar a Ucraïna. També a Rússia, eh? De fet, a Alemanya, les autoritats alemanyes, els primers dies de la guerra, van estar molt al cas de neonazis alemanys que anaven a combatre majoritàriament amb els ucraïnesos, però també amb els russos. És a dir, no és una guerra de feixistes contra antifeixistes, ni Putin pretén desnazificar el país. És una guerra imperialista, on els interessos geoestratègics i econòmics són de primera mà. Però hi ha una matriu imperialista, no? de pensar en la gran Rússia, en la Rússia imperial. I aquest, d'aquí plora la criatura.
Mira, 2:15 en punt.
Clavat,
Jordi.
Molt bé.
Com ho fem, això? El llibre val molt la pena.
No, molt.
Molt, David? Clar, per
hi ha
exemple,
molts episodis que sí. Val la pena seguir.
I... El del Valle de los Caídos, no?
Aquest és impressionant. Comentaves
tu, no?
És impressionant. Què vas sentir? És que és entre còmic i lamentable.
Sí, bueno, no, és allò... Bueno,
també m'ha vingut al cap vergonyosa,
les mandonguilles no. Infectes que em vaig menjar al Valle de los Caídos. Bueno, és entrar en aquest... No? Vull dir, jo crec que qualsevol persona, per entendre l'extrema dreta espanyola, hauria d'anar al Valle de los Caídos. Per veure-ho, perquè s'aclassa la sang i per veure els nivells d'impunitat que hi ha.
També parles de l'1 d'octubre, del terrible atemptat a la Rambla de Barcelona el 17 d'agost del 2017. Fets que clar, possiblement doncs, molta gent desconeix. Per exemple, també la Mani, convocada per diversos col·lectius d'ultradreta a l'endemà, el 18 d'agost. Llegiu-lo, tots els colors del negre. Jordi Borràs, gràcies per haver estat al matí a Ràdio Estel.
Gràcies a vosaltres, un plaer, i fins a la propera.
Vinga, doncs nosaltres... Ai, agafem una mica d'aire, David, que ens convé, què et sembla? Marxem a publicitat i a la tornada, qui demana la paraula? Qui és? Doncs la Montse Pibernat, la Pibe, que per cert avui, quina paraula doncs pot demanar? Mestre. Fins ara.
Ràdio Estel.
Cuides WIC Barcelona, la primera clínica universitària especialitzada en malalties avançades i necessitats paliatives. Acompanyament personalitzat de pacients i famílies, suport sanitari i psicosocial. Integrada a l'Hospital Universitari General de Catalunya. Visita'ns a wic.es/cuides. Cuides WIC Barcelona. Driving values forward.
Acció Preventiva, la teva consultoria en prevenció de riscos laborals. La teva empresa més segura, més saludable i més competitiva. Acció Preventiva t'acompanyarà cap a l'accidentalitat zero des d'una inversió optimitzada. Més de 3.000 empreses ja han confiat en nosaltres. Truca'ns al 93 328 54 22 i per ser oient de Ràdio Estel et regalem una consultoria preventiva de situació totalment gratuïta. Acció Preventiva, la teva consultoria en prevenció de riscos laborals. 93 328 54 22. Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral. Sabies que el teu organisme nota el canvi d'estació? Dinafen Plus és un complement alimentari desenvolupat, entre altres ingredients, a base de vitamina C, zinc, coure i seleni, que contribueixen al funcionament normal del sistema immunitari. Aquesta primavera pren Dinafen Plus o Dinafen Infantil. Protegeix tota la família i demana Dinafen Plus o Dinafen Infantil a Laboratorios Maen Punes o al 669 56 17 68. 669 56 17 68 i aconsegueix la teva gamma Dinafen ja. I per ser oient de Ràdio Estel, un descompte especial en la compra per telèfon de la gamma Dinafen. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Més del 25% de la població al nostre país es troba en risc d'exclusió social. A la Fundació La Caixa facilitem eines, metodologies i recursos a milers d'entitats socials perquè les persones que més ho necessitin desenvolupin el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
La tertúlia, l'entrevista, la vida al carrer, l'anàlisi que ajuda a entendre, el moment de la reflexió i també aquell altre dedicat al somriure. Les coses que passen i les que voldríem que passessin. També aquelles que pensàvem que no podien ser. Les bones notícies i les que ens deixen amb la boca oberta. Els arguments dels qui en saben. Tot això i molt més és el Tot anirà bé. Tot anirà bé. De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, a Ràdio Estel. Amb Toni Marín. Ràdio Estel. Barcelona. 106.6. Al matí, a Ràdio Estel. Demano la paraula.
Que t'hi sents còmode, eh, amb aquesta sintonia, o no?
Sí, molt bé, m'agrada molt.
Montse Pibernat, bon dia. Quina paraula ens portes aquest divendres?
Bon dia.
He fet un petit spoiler ja, eh?
Sí, bé, doncs aquesta setmana, com deus haver dit, jo tenia dues opcions, podia triar, penso que ben clares, dues paraules que han sonat moltíssim. Una era vaga i l'altra mestra, i m'he decantat per aquesta última, mestra.
Sí, els mestres, clar, és que han engegat aquesta setmana, ja ho saben, no?, els 5 dies de vaga, que n'hem parlat aquí a Ràdio Estel, gairebé tota la setmana. Mm-hmm. Doncs va, Montse, endavant. Què ens expliques de la paraula mestra?
Doncs mira, primer deixa'm fer un apunt ortogràfic d'ortografia. Mestra és una paraula que, com bé sabeu, podem dir en masculí, el mestre, i en femení, la mestra. Si us hi fixeu bé, tant en masculí com en femení, sonen igual, mestra. El mestre, la mestra. Però quan ho escrivim hem de saber, potser alguns ja ho sabeu, que és una paraula que canvia. Quan és el mestre, l'hem d'escriure acabada amb B. I quan és la mestra, ho hem d'escriure acabat amb A. Així diferenciem masculí de
femení. Doncs mira, un bon
apunt,
exacte,
ja ho sabem.
Exacte, per tenir-ho en compte, ja ho sabem. I d'on ve aquesta paraula? Intueixo, com no podia ser d'una altra manera, que del llatí.
Del llatí, intueixes molt bé, Mercè. Mestre és una paraula que ens arriba del llatí, magister, que ja volia dir el mateix, aquesta idea de mestre, guia, pastor, comandant, algú que va davant. Mestre és el resultat de l'evolució fonètica del magíster llatí, però cal tenir en compte que el català també ha creat altres paraules derivades cultes, en diem, basades en el llatí magíster.
Oh, què vols dir això? A veure, explica'ns. Això dels derivats cultes, què vol dir?
Sí, veuràs. Amb exemples ja veureu què és el que vull dir. D'una banda tenim el mestre, com he dit, que és l'evolució històrica que ha fet el magíster en català amb moltes passes intermèdies. I de l'altra, el català ha necessitat donar forma a altres conceptes relacionats amb aquesta idea, i el que ha fet és anar a la base llatina, al magíster, i des d'allà directament ha creat noves paraules, paraules derivades directament de la llatina. Mira, mira aquests exemples. Magisteri, magistrat, magistral... Veus com s'hi nota clarament la paraula llatina magister?
Uh-huh.
En canvi, fixa't en aquestes altres derivats com mestria, mestratge, mestrejar, mestressa, mestríbul, per exemple, no? Totes aquestes paraules les hem derivat directament de mestre.
Clar, a mi ara, Montse, em surten altres dubtes, eh? Però no sé si et faré anar malament.
A veure, digues, potser te'ls puc resoldre, si no, doncs ja t'ho diré.
No, segur que sí. Un mestre, val? Mestre, masculí. I un professor són el mateix?
Mira, potser sí que podré posar-hi una mica de llum, perquè jo també m'ho he preguntat. Mestre és la persona que ensenya una ciència, un art, un ofici, o té el títol per fer-ho. Mestre de música, mestre de cant, mestre de gimnàstica, una mestra de piano, mestre d'anglès, i especialment un mestre de l'ensenyament primari, oi? Aquí és on hi ha la clau. I professor, veurem que el diccionari el defineix més o menys igual, és a dir, una persona que ensenya una ciència, un art, una disciplina, però especialment de caràcter superior. I aquí hi ha la diferència. El mestre seria d'ensenyament primari, el professor seria de l'ensenyament superior. I, per exemple, d'aquesta manera diem una professora de matemàtiques, de física, de química, un professor de música, però ara bé, com a nom col·lectiu, quan diem els mestres, doncs ho incloem tot. Qualsevol persona que ensenya, per això diem aquests dies la vaga de mestres.
Mira,
i
dir,
ja
no?
Ens entenem.
Per tant, està ben usat, eh?, dir la vaga de mestres,
sí,
no?
Sí, perfecte.
Ha quedat claríssim. Què més ens pots explicar del mestre?
Mira, em centraré en els matisos de la paraula mestre, en quins significats li atorguem, més enllà del mestre de l'aula. Fixa't. Quan diem, per exemple, ha estat el meu guia, el meu mestre... Aquí diem, doncs, que més enllà de l'aula ha estat una persona en qui emmirallar-me.
Aquest mestre de vida,
sí,
no?
Exacte. I encara podem anar més enllà i dir la típica frase, el temps és un gran mestre.
Ah, també.
S'entén, no? Més cosetes. Si entrem en el món dels oficis, segur que us sona el mestre d'aixa, que potser no ho sabeu el que vol dir, però ho he buscat. Era el fuster que construïa embarcacions, el mestre d'aixa. El mestre de cerimònies, el mestre com a director d'orquestra, quan diem, per exemple, el mestre Pedrell va compondre una gran obra, no? El mestre de cases, el mestre de palau, que era el majordom, etc. I encara un ús de mestre que m'agrada força, que potser algú del que ens escolta el fa servir, que és per cridar un desconegut. Escolteu, mestre, ens posaríeu dos cafès. A mi m'agrada.
Però a tu t'agrada?
Sí.
No, clar, sabent, òbviament, ara poses el significat i sí, però jo a vegades és mestre, no?
Sí.
Quan diem això també de... Això és una obra mestra, té alguna cosa a veure?
Sí, en aquest cas fem servir mestre com un adjectiu que ens diu que aquesta obra és digna d'admirar, pròpia d'un mestre. Però mestre també pot voler dir principal com a adjectiu. Mira aquests exemples. La vela mestra és la vela principal d'un vaixell. El pal mestre
sí.
és el més alt de la nau.
Sí.
La clau mestra
també.
És aquella que obre totes les portes, oi?
Uh-huh.
Segur que si pensem trobem algun altre exemple.
Sí, ara que ho dius, me'n ve un altre al cap.
A
veure, però ara em fa una mica de vergonyeta, perquè em ve al cap i no sé realment què vol dir. M'ajudes?
Sí.
És el mestre Tites?
Et sona, no?
Sí,
mestre Tites.
Però està ben dit?
Sí, sí.
I què?
Què vol dir, no?
Sí.
El mestre Tites és una paraula catalana que vol dir... aquell que presumeix de saber-ho tot.
Ah, veus?
És un set ciències, un mestre Tites. És allò que en castellà en diuen el listillo de la classe.
La Olga Vallejo, que ara tenim mestre Tites.
Sí. He pensat, escoltat? Clar, això és el listillo,
el
no?
Listillo.
Que en català m'he pensat com es diu, a vegades...
Set ciències dubtes, o mestre Tites.
Mestre Tites.
Té un toc irònic que de vegades ens pot anar bé.
Trobo que l'hauríem de fer més viral, aquesta paraula. Eh?
Mestre Tites. Sí.
Va, i ara que arribem a la part final, que ja saps que ens encanta aquí al Matí a Ràdio Estel, les dites populars i els refranys, amb la paraula triada, que és mestre.
Sí, ja hi hem arribat. N'hi ha moltíssimes, he hagut de fer una tria, una selecció. A veure, mira. Aprèn de mestre i esdevindràs destre. Aprèn de mestre i esdevindràs destre. Aquesta l'hauríem de recuperar i dir-la als nostres fills i filles. Vull dir, aprèn del mestre i esdevindràs destre. Hi ha un altre que diu, aprenent de tot, mestre de res, que ve a dir que qui toca moltes àrees, al final de cap no en sap prou, oi? Això és una variant d'un altre que diu, aprenent de molts oficis, pobre segur. Però bé, aquí no hi ha la paraula mestre.
No, però està molt ben trobada, aquesta.
Sí. A veure, més dites amb mestre. Cadascú és mestre a casa seva. Vol dir que a casa tots fem el que ens sembla i... millor que ningú. Hi ha una dita que es diu que mira que és molt útil a la gent de la restauració. El menjar és mestre del beure. És a dir, que segons el que mengem, necessitarem beure. Allò de maridar el menjar i el vi.
Mira, que hi estàvem amb la Meritxell Falgueres.
Doncs mira, el menjar és mestre del beure. Hi ha una altra. Feina feta, goig de mestre. O bé, fill de mestre, mig ensenyat. Mestre d'ull, mestre d'embull. És a dir, que les coses fetes a cop d'ull, sense fixar-t'hi, mala cosa. I guaita aquest refrany. Mentre el mestre es va fent vell, tu hauràs d'aprendre el que sap ell. I he trobat una dita que els mestres haurien d'haver portat escrita en una pancarta durant les manifestacions que han fet, que és una dita, bueno, una dita popular que diu passar més fam que un mestre d'escola. Que això es deia abans per significar que estaven molt mal pagats. Ara no ho sé, no m'ho vull ficar, eh? I acabo amb una dita per emmarcar, que sempre la podem tenir present.
Quina?
El millor mestre, el temps. La millor ciència, la paciència.
Montse Pibarrat, moltíssimes gràcies per demanar la paraula. Una paraula molt escaient aquesta setmana, t'ho dir de ni dubtes, jo crec que també li podríem dedicar, eh? O sigui, li hem dedicat ben dedicada, la paraula mestre. I justament aquest mestre, no?, aquest mestre de vida...
Seguim,
no?, amb aquesta matrícula oberta. Olga, avui de què parlarem a l'Espai d'Educació?
Avui de música en la primera infància.
Va, doncs anem-hi.
Ràdio Estel. Els professionals en futur es formen a Blanquerna. Vine amb el teu fill a les sessions informatives i descobriu els graus universitaris en comunicació, relacions internacionals, psicologia, educació, esport i salut. Parla amb els professors, coneix les instal·lacions i pregunta. Dissabte 26 de març a 11:15 del matí a Blanquerna. Universitat Ramon Llull.
Els podcasts de Ràdio Estel. Bayona contra la bajona. La proteïna. Teràpia de grup. En poques paraules. Matrícula oberta. Olor de tinta. La tecnopèdia. La veu de Càritas. Ràdio Estel té tants podcasts que no te'ls acabes. Posa'ns a prova. Troba'ls a radioestel.cat, a l'app Ràdio Estel oficial i també a Spotify. Són els podcasts de la nova Ràdio Estel.
Pol Marçà et posa en safata les idees, pensaments i reflexions dels qui tenen molt a dir. Els dissabtes a les 9 del vespre, El Propòsit. Una entrevista en profunditat als personatges del present per saber com dissenyen el futur. Què persegueixen? Quina és la seva fita? El propòsit, amb Pol Marçà. Els dissabtes a les 9 del vespre a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Matrícula oberta.
Ja ho heu sentit, tots els divendres dediquem una estona a l'educació, a aquest espai Matrícula oberta, i avui ho fem amb la Reina Capdevila. Molt bon dia, Reina.
Hola, bon dia.
La Reina és professora de la Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació Blanquerna, Universitat Ramon Llull. Hem dit que parlaríem de música en la primera infància, i tu en saps molt d'això. Has treballat com a professora d'iniciació musical, de formadora en escoles bressol de la ciutat i de fora. La teva tesi va anar al voltant de les conductes musicals dels infants dels 0 als 3 anys. Per tant, en aquesta etapa és molt important la música, que algú podria pensar, però si 0, quan tenen mesos, no s'assabenten de res.
Doncs sí, sí, vaig tenir aquesta sort de poder entrar fa molts anys, a treballar amb els equips de mestres de les escoles bressol, i allà vaig veure com els nens responien a la música. Després vaig tenir fills i ho vaig poder veure també a casa. I això em va portar, doncs, ja fa uns anys, a poder fer aquesta tesi a partir de l'observació del que fan els infants durant el 0-3 i com moltes de les coses que fan es poden considerar conductes musicals. Si després voleu, podem parlar més del tema de conductes musicals. Però sí, és molt important la música, el 0-3, tan important com és la parla i com és tot el que representa viure. La música forma part de la vida, i si vols anem concretant una mica
i anem escoltant cosa. Alguna cançó de les típiques d'aquesta etapa.
Perfecte.
No volem que els oients se'ns adormin, però això és el Son Soneta, una cançó que potser no et saps la lletra, però saps la tonada, no?, i vas fent. Perquè, clar, potser quan són molt, molt, molt petits, els nadons, no sé si arriben a entendre les nostres paraules, però ja en senten, de fet, no?, quan estan dins de la panxa, però el ritme, això sí que ho deuen poder percebre, i no sé si també entendre el seu cervell una cosa com percussió, el que transmet aquella melodia.
Sí, sí, i tant, i tant. Mira, els nens ja en úter reben molts inputs sonors, i sembla ser que, com que els decibels que entren a dintre de l'úter són molt diferents dels que després veiem a fora, el que arriba més, per exemple, de la veu de la mare no és justament l'articulació de la paraula, sinó el que arriba de la mare és la seva cadència sonora, el seu to de veu, la seva manera de parlar. I això és el primer que reben també quan els nens són molt petits i són nadons. És a dir, la lletra és important, però això també ho van rebent des de tot el que anem parlant amb els nens, i en canvi la cançó té un valor afegit a la lletra, que és justament la tonalitat, la melodia, el ritme, la cadència. A mi m'agrada molt que hagi posat una cançó de bressol, perquè és una defensa que fem, i una mica una reivindicació, aquestes cançons que es van perdent i que, en canvi, han format part de la humanitat, de totes les cultures. Aneu on teniu del món, trobareu cançons de bressol. Perquè la gent adulta sempre ha volgut calmar els infants.
I sobretot a l'hora d'anar a dormir.
Quan han de dormir, quan no es troben bé, quan estan inquiets, de manera natural, això ningú t'ho ha d'ensenyar, agafes un infant, el bellugues, també el moviment és molt important i va molt relacionat amb la música, el ritme, i si no saps cap cançó, et sortirà un i-o, 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 i-o. La primera cançó és una petita melodieta que la veu de la mare o de l'adult que està amb aquest infant calma en aquest nen, no? Per tant, les cançons de bressol ajuden a dormir, però també ajuden a crear aquest vincle tan important de que moltes vegades es crea quan tu cantes en un infant, no? Potser aquest també seria un punt molt important.
Les cançons de falda també ajuden a crear aquest vincle, que és un altre moment diferent, no? Potser és més de joc. Ara em ve al cap Larry Harry Tatanet, que no sé si és més un joc o podríem considerar una cançó de falda, o va tot molt lligat.
Clar, clar, les cançons de falda tornen a ser una altra reivindicació. És a dir, no les podem perdre, perquè a més és un patrimoni cultural importantíssim, i és aquest altre moment molt més dinàmic, però que també és aquest moment de contacte amb l'infant. És a dir, la mare, les mestres, els adults, tota aquella, les àvies, els avis, els pares, els cangurs, eh? La gent que està amb aquests infants, crea aquest moment de joc, de vincle, com les moixaines, com aquest és el pare, aquest és la mare, el relet, totes aquestes... que a més en tenim moltíssimes, és un folclor molt ric, que l'objectiu principal és crear aquest vincle. Perquè quan fas aquest tipus de jocs, tu a l'infant li mires els ulls, estàs, és un moment molt íntim, tu estàs per aquell infant, i aquell infant nota que tu estàs per ell. I això té una força, ell és... i ajuda tant a l'infant a sentir-se segur, a anar creixent, en que hi ha algú que està per ell, que juga. Tu has nombrat a la Riari Tatanet i, a més, podríem afegir-li una llarga llista de beneficis. Eh? Tu fas una Riari Tatanet, agafes a l'infant, te'l mires als ulls, la teva cadència de la veu va arribant. També ens deies que les lletres... No són tan importants, les lletres. Són més importants, a vegades... el rodolí, la poesia, eh? Que no ben bé el que diem. Si diem la lluna, la pruna, què vol dir la pruna? La lluna no és cap pruna. Però a mi mai m'han preguntat els nens per què diem pruna. A ells els agrada. La lluna, la pruna, és la sonoritat.
Sona tan bé.
Sona bonic, és poesia, no? I els nens en aquest moment, el que els hi arriba, sobretot, és l'estat d'ànim de l'adult, les ganes de jugar que tinguis amb ell, i amb una Riari Tatanet, doncs, sense voler, estàs passant una pulsació, estàs passant un ritme, estàs vivint conjuntament aquesta sensació musical. Que és una cosa que, per exemple, les africanes han fet tota la vida. Eh? Elles s'emboliquen els infants a l'esquena...
I els porten a sobre tot el dia.
I com que elles ballen mentre treballen i canten i s'acompanyen, la música en el territori africà forma part de la vida quotidiana de totes les hores, doncs aquell infant, al moment que surt del mocador i es posa a terra, ja balla, no?
Perquè està pensant ara, és que jo canto fatal. És tan important cantar bé o al final és una excusa per connectar-nos?
Sí, sí, aquesta frase de canto fatal és una autocensura moltes vegades, eh? Perquè també tenim al cap doncs, les veus molt boniques, la gent que canta molt bé, sobretot aquí a Occident, no? Que de la música també n'hem fet el patrimoni dels músics. Però és que els músics és una cosa, evidentment, la gent que canta molt bé es torna cantant i ens fa molt feliços a la gent que els escoltem, però hauríem de ser més humils i veure que la música forma part de la nostra vida i que, com diu un gran científic endomusicòleg que va fer molts estudis, no? Torno a l'Àfrica perquè aquesta gent que no tenen tantes cabòries anava a un país subsaharià preguntant on estaven els músics, no? Uh-huh. I ell li van dir, bueno, aquí tots són músics.
A tot arreu.
O sigui, n'hi ha que són més bons i d'altres que no. I, mira, jo posaria l'exemple de parlar, no? Tu tens una veu molt bonica, tens un vocabulari molt ric, doncs ets un gran model pels infants, no? Però ningú es planteja que no parlarà amb el seu fill perquè no parla prou bé, perquè té dubtes, perquè té un vocabulari pobre, perquè la seva veu no és molt bonica. Els infants necessiten que els hi parlem com necessiten que els hi cantem. Si tens la veu bonica i si balles molt bé i tens un moviment harmònic, mira, millor. Que no, busca aquest vincle, busca aquest moment d'emoció i, sobretot, deixa't seduir per l'infant, que és una altra cosa, eh? A vegades ens pensem que els protagonistes som nosaltres, que hem de cantar, mm-hmm. que hem de fer-los ballar, però si tu et deixes seduir per l'infant, cantaràs molt millor. Jo m'agradaria explicar una experiència que ha fet una gran investigadora canadenca, la Sandra Trehoop, que va filmar a moltes mares cantant cançons infantils.
Els seus nadons.
Sense els infants.
Sense.
Llavors et demanava, canta aquesta cançó.
Ai, com canvia.
I després els gravava amb l'infant al davant. I és impressionant com canvia. Perquè quan tu cantes en un infant que et mira, que et somriu, que té una resposta, la teva manera d'adreçar-te, la teva manera de cantar és una altra. I amb això hem de ser una mica més relaxats, no? Canto molt malament, això m'ho diuen totes les mestres de les escoles Bressol, no? Perquè senten cantar doncs, la gent que enregistra disc, la gent que fa concerts, clar, però és que tampoc no estem en una escola de música.
No necessitem ser professionals.
No cal ser professionals. Canta perquè cantar és patrimoni de la humanitat i els nens tenen el dret a que els adults que els acompanyin els hi cantin. Com els hi parlem, perquè s'aprèn de la vida, eh?
El papet i la papeta, el papet i la papeta, ta, enfilats a una croqueta, ta, van conèixer un xampinyó, nyo, nyo, que venia...
Avui estem parlant al Matí Radio Estel, aquí a la matrícula oberta de música en la primera infància, amb la Reina Capdevila, professora de la Facultat de Psicologia de Blanquerna, Universitat Ramon Llull, i estem escoltant aquest El papet i la papeta, que jo el vaig descobrir gràcies al mic del Super 3, que no sé si és una invenció, que si ja existia d'abans, però podem trobar tot aquest patrimoni que tu deies. És una llàstima, perquè moltes cançons es van perdent, molts jocs es van perdent... I algun un banc de cançons infantils, més enllà de Spotify, que puguem anar buscant?
Sí, a veure, clar, de tota la vida s'han anat recollint, no? Aquí tenim grans cançoners de començament del segle XX, el famosíssim Amades, que va fer una recollida en aquell moment amb unes eines de paper i llapis i anar, què canta la gent, no? I tot això s'ha anat recollint. I després ara tenim grans grups també, no? Molts grups inventen cançons noves perquè sembla doncs, que estem en un altre moment de la vida, però molts grups també encara recullen aquestes primeres cançons. A mi em sembla important que en les primeres edats, aquestes cançons de sempre, aquestes cançons que ens parlen de la lluna, del sol, dels animals, aquestes cançons màgiques que moltes vegades no volen dir res, dalt del cotxe hi ha una nina que repica els cascabells... És a dir, dalt, al carrer més alt, hi ha una finestreta... Expliquen coses senzilles, han de poder continuar existint, perquè els nens encara estan en una etapa que ho reben i són cançons pensades i nascudes de la tradició, dels moments que conviuen infants amb nens, no? Jo crec que sí que trobareu moltes... Hi ha molts cançoners, podríem fer una llista molt llarga, de grans músics que han anat recollint totes aquestes cançons. Perquè després tot això passa molt ràpid. Els nens es fan grans molt de pressa. Ahir vaig estar en una escola i nens de quart, que ja el que més els agrada és escoltar reggaeton. A quart de primària són molt petits, no, encara? Però, clar, tot el que ens arriba ja pels medis, doncs de seguida arriba molt als nens. Per tant, sí, busquem aquestes cançons. El papet i la papeta segurament és un invent, però que també està bé que ens podem inventar cançons, que també està bé que cantem en els nens aquelles cançons que a nosaltres ens vinguin al cap. Els nens tenen les seves cançons, però també, si una mare és molt bona cantadora, li agrada cantar, si en una escola hi ha algú que canta i que canten una cançó més llarga, més sencera, perquè ens agrada cantar el Testament d'Amèlia, perquè és una cançó preciosa, doncs llavors fas un concert en directe, que és fantàstic.
Llavors, també, si hi ha altres cançons que a nosaltres ens agraden, que potser no són ni cançons de bressol, ni de falda, ni jocs de palma... però que a nosaltres ens emocionen, que ens agraden, també seria una bona excusa, no?, per connectar-nos i també per començar a compartir aquella música que a nosaltres ens agrada.
I tant, i tant, i tant. És que torna a ser el mateix, el paral·lelisme amb la parla, no? És com si només volguéssim parlar de coses molt senzilles, molt curtetes, poques paraules, no? Un infant, des del primer dia que el tenim, li parlem i ell està a dintre d'un món que es parla de moltes coses. Llavors, els nens viuen en aquest món i sempre que la música que a tu t'agradi la vulguis compartir amb el teu fill o la vulguis compartir amb el teu alumne, doncs són moments molt màgics, acompanyats sempre d'aquest vincle, no? El que és molt important és crear aquest vincle. Si tu deixes un nen allà al bressol i li poses música i tu te'n vas a la cuina i allà tens 2 hores el nen escoltant música, doncs això per mi es considera ja que es diu una mena de soroll ambiental, no?
Quan som més grans, ja passats els 3 anys, molt breu, però és important, oi, que seguim trobant connexions a través de la música?
La música per tota la vida. Per tota la vida, escolteu, tinc una petita experiència molt personal, tinc una mare molt malalta d'Alzheimer, i l'únic que li queda són les cançons. I la música et queda quan ja no et queda res més. No sap el meu nom, però sap cantar les cançons. Per tant, tot allò que fem a la primera infantesa, que són les arrels de la nostra vida, perduraran fins a l'últim dia i el darrer dia.
Jo sóc aquí, m'ha encantat.
Sí, home,
reina.
El que està clar és que hem d'escoltar música.
Sempre, sempre.
Escoltar música, cantar, deixar que els nens... us he parlat al començament de les conductes musicals, un altre dia, si voleu.
Crec que un altre dia parlarem de conductes musicals, del joc que fa la família, però també l'escola, des de que són petits, i quan van creixent, que també van a l'escola.
Moltes gràcies per aquesta matrícula oberta. Gràcies a la Reina Capdevila, professora de la Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació Blanquerna, Universitat Ramon Llull. Gràcies, Olga. És que arribem ja al punt de les 12, petita aturada per la pregària de l'Àngelus, i després arriba Elena Neira, aquí al Matí a Ràdio Estel. Que vagi bé.
Molt bé, gràcies.